l'Info Migdia.
Bon dia, és dimarts 11 de desembre. El pressupost municipal del 2019 ha quedat aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern, és a dir, del PDeCAT i el Partit Socialista, amb les abstencions d'Iniciativa i del Partit Popular i els vots contraris d'Esquerra Republicana i de la CUP. Un pressupost que puja 21 milions i mig d'euros i que tanca en el cercle dels dos mandats de l'actual govern municipal. De seguida en donarem tots els detalls. Abans ens presentem Jordi Terme, els controls tècnics, i qui us parla, Andrea Medina. Avancem continguts en titulars. Un ple marcat per l'atenció i la complexitat de l'aprovació dels comptes i també per l'ambient electoral. La proximitat de les eleccions municipals es va fer palès en les diverses intervencions dels partits polítics. Recuperarem els posicionaments dels grups municipals en relació al pressupost, un dels punts que va causar més controvèrsia. Tot i així, tots els partits van destacar la bona entesa i predisposició del govern a parlar de les seves propostes. L'Escola Pia farà una gran festa oberta a tots els calellencs i calellenques per celebrar els seus 200 anys a la ciutat. També faran activitats amb les altres escoles i amb les entitats del poble. Al seu pas pel programa La Ciutat, les directores de l'Escola Pia han assegurat que l'escola concertada no podria existir si les famílies no paguessin les quotes i que són totes autoritzades pel Departament d'Ensenyament. Han afirmat que des del centre calellenc no fan res il·legal. I aquest matí s'ha presentat la Christmas Family Run, la cursa de disfresses popular que enguany arriba a la segona edició. Ens donarà més detalls la coordinadora de projectes de la Fundació Creu Groga, Gemma Vera. El govern municipal va aprovar el pressupost municipal del 2019 amb els únics vots a favor de l'equip de govern. Un pressupost, com dèiem, que puja a 21 milions i mig d'euros i que tanca el cercle dels dos mandats a l'actual govern municipal. Dins del pressupost s'inclouen també les societats limitades que pertanyen a l'Ajuntament, com són Gesvia, Gestaigua i també aquesta casa, Ràdio Calella Televisió. Toni Cintes, tu vas estar seguint el ple municipal, que és el que van dir els diversos partits.
Sí, molt bon dia. El pressupost que enguanya de l'Ajuntament de Calella és de 21 milions d'euros, com deia la nostra companya. De fet, el va presentar l'alcaldessa Calella, Montserrat Cantini, d'aquesta manera.
Pretenen continuar amb les polítiques aplicades per part del govern municipal durant aquesta legislatura, consolidant el compliment dels compromisos adoptats amb els nostres ciutadans, també en els nostres respectius programes electorals, com en els acords establerts en el pacte de govern. Seguirem vetllant per les persones i el seu benestar, treballant per garantir habitatges dignes i donant suport a les persones que pateixen desnonaments, de manera que cap es quedi sense una solució a la seva problemàtica, i atenent les situacions de risc i vulnerabilitat que es presenten. Seguirem treballant per millorar els espais i serveis públics i gestionant totes les oportunitats per millorar l'activitat econòmica, projectant el coneixement i valors de la nostra ciutat des del vessant turístic, comercial, social, cultural o esportiu.
De fet, el pressupost d'enguany és l'últim d'aquest mandat que, malgrat no tocar les ordenances i, per tant, tampoc toquen l'IBI, però sí que amb la revisió catastral que s'ha anat prorrogant durant els últims 10 anys ha fet que s'augmenti la recaptació municipal amb 450.000 euros. Les despreses, per tant, també s'augmenten en el capítol 1, en el capítol de personal, amb un 2,75%, i pel pas dels treballadors de l'Ajuntament de 37 hores i mitja a 35, i un cost que no hi havia previst, però que l'han d'incloure en el pressupost del 2019, de 150.000 euros, un cost de la companyia Endesa que no havia facturat a la fàbrica Llobet. Per la seva banda, els grups de l'oposició, Iniciativa per Catalunya, els Verds, Tejada, va destacar el fet de que ja en el pressupost de l'any 2018 i juntament amb la CUP havien arribat acords amb el govern, com són els vestidors del camp de futbol o les marquesines de la plaça de les Roses, actuacions que ara s'estan fent, i per evitar també inundacions a la plaça Bartomeu Barceló. I de cara al pressupost de l'any que ve ha dit que ha fet les propostes no juntament, en aquest cas amb la CUP, però sí que el govern ha inclòs dins el seu projecte de pressupost la inclusió en la ciutat del Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia que gestiona la Diputació i que donarà una diagnosi de com està la ciutat a nivell energètic. Respecte de les despeses del capítol 2, s'augmenta la despesa social en 50.000 euros i creu que és insuficient i les critica.
En relació a les despeses en béns i serveis del capítol 2, volem fer esmentar les necessitats per la nostra part, creiem que insatisfetes de la despesa social. No podem obviar el creixement de la pobresa a la nostra ciutat i pensem que incrementar la despesa social en 50.000 euros és clarament insuficient. Això és particularment important si confrontem amb altres partides que ens semblen clarament poc justificades. Les despeses en la carpa per les barraques i sobretot per l'Oktoberfest, la volta ciclista, l'excés de despesa en l'Ironman, que donat el nivell de facturació que té, crec que es podria negociar algun tipus de compensació, coses com les estàtues, les subvencions als comerciants de fora de Calella en la fira. En definitiva, crec que tenim marge per aconseguir més despesa social tan necessària en la nostra ciutat.
Societat Escada també demanava al govern de fer una reunió per tal de saber on s'assignaven els 600.000 euros del pla d'equipaments esportius i creia que les necessitats d'inversió de Gesta Aigua són insuficients i demana buscar noves vies de finançament per Ràdio Calella Televisió. Per altra banda, el Partit Popular agraeix incloure el pressupost de necessitat del soterrament dels contenidors que hi ha, que n'hi ha alguns de malmesos, així com el cobriment també de la part alta de la Riera Cabàs perquè encara està descobert i això és el que intenta que s'executi, i diu que no està d'acord amb el model de fira i creu que la despesa en festes és excessiva. Pérez Bassart destacava el fet de que les festes, la partida de festes pujava cap a 500.000 euros en el pressupost d'enguany.
En el que és la festa major i en festes estem al voltant de 500.000 d'euros. No sé si podem estar passant-se de rosca, no?, amb aquest tema dels diners de les festes. Jo entenc que la població té que defluir al màxim, però és clar, hem d'intentar també, quan ja veiem que tenim un problema de necessitat per altres bandes, però 500.000 euros en festes és una mica, no sé, no? Poder podríem pensar una mica més en compte i a veure si podríem distribuir-ho d'una altra manera perquè vagi una mica més a la gent més desfavorida, no?
Bassart també creia que la repercussió econòmica de la volta ciclista no és suficient i tal com la subvenció que rep l'Ajuntament i que també dona l'Associació Turística de Calella, i sí que està d'acord amb l'Ironman. Per altra banda, la candidatura d'Unitat Popular plantejava propostes que algunes d'elles han estat acceptades, malgrat que, segons la CUP, falta definició en la seva possible execució. Segons el punt de vista de la CUP, cal desfer el que ha fet el govern durant tots aquests 8 anys i va posar exemples com, per exemple, eliminar el Museu del Turisme o deixar de fer l'edifici nou de Gesta Aigua, fer més pipicans, ampliar les zones verdes i replantejar l'estratègia de les guinguetes. També defensen que Calella sigui una porta al Corredor i al Montnegre i replantejar, per tant, també la via marítima. Al seu entendre, Calella és una ciutat empobrida.
Nosaltres partim de la base que vivim en una societat injusta. Partim de la nostra anàlisi de conjuntura, sobretot econòmic, a la ciutat, és una anàlisi que ens porta a unes conclusions que són molt negatives. Entenem que vivim en una ciutat empobrida, en una ciutat turística i empobrida, en el que l'escletxa, en el que la diferència entre les rendes més altes i les rendes més baixes cada cop és més, és una diferència més acusada. És a dir, a la nostra ciutat, com al nostre país, els rics cada dia són més rics i els pobres cada dia són més pobres. I entenem que els pressupostos són la gran eina de transformació a això. Entenem que hi ha un marge que des de l'Ajuntament, des del govern del nostre poble, es pot combatre aquest capitalisme excloent i aquest sistema econòmic, social i polític que ens impera arreu d'Europa.
Per altra banda, el partit majoritari a l'oposició de l'Ajuntament de Calella, Esquerra Republicana, demanava incloure en el pressupost de despeses coses relacionades amb la creació justament d'un espai web per a entitats, un espai de coworking o la creació d'una ruta de patrimoni amb les cases catalogades, així també com dinamitzar el Museu Argil. Finalment, també feia incís sobre el desenvolupament del pla d'usos de la fàbrica.
Es tracta d'un pressupost continuista, és un terme descriptiu, diríem, no? És a dir, i com també s'ha repetit, de forma sorprenent, m'ha sorprès sincerament, i aquesta és una opinió personal, la insistència, no? Remarcar que aquest és l'últim pressupost del mandat, per tant, quadra, no?, amb aquesta idea que sí que ja tenia, teníem comentat, no?, des de amb anterioritat del ple, doncs que es tracta d'un pressupost continuista amb coherència i de forma legítima, no?, amb el que vostès, doncs, han vingut fent els últims anys. Això és una primera idea. Després, també és una evidència, i ho hem anat repetint, no? I per tant també m'agafo aquesta idea de, atès que és l'últim pressupost d'aquest mandat, portem ja uns quants anys, no?, amb la mateixa dinàmica, i nosaltres com a grup municipal d'Esquerra Republicana, doncs, segurament tampoc els sorprendrà, no?, si els diem, doncs, que no ens sentim partícips ni de la seva elaboració ni de la seva execució. Com tothom sap, ens podem més o menys imaginar, no?, hi ha una separació també entre el que es posa sobre paper en el moment d'elaborar el pressupost i el que s'acaba executant, el que s'acaba tancant.
Esquerra, per tant, considera que és un pressupost continuista i que no se senten partíceps de l'execució d'aquest pressupost. Per altra banda, el partit del govern, el PSC, el seu portaveu, el Josep Torres, defensava la proposta de pressupost dient que tanca un cicle amb el programa de mandat que va començar tot just ara fa 4 anys.
Nosaltres jo crec que som més humils, més pragmàtics, però al final el món els acaben movent la gent més pragmàtica, que va, mica en mica, a partir de la realitat, millorant el que es troba. Nosaltres, jo penso que després d'aquests 4 anys, després de 4 pressupostos, deixarem una Calella una mica millor. Ens hagués agradat deixar-la encara millor, però deixarem una Calella una mica millor. I aquest últim pressupost, que una mica tanca el cercle aquest, del pacte entre el PSC i el PDeCAT, doncs crec que és un reflex, tanca el cercle, perquè pràcticament amb aquest quart pressupost hauríem de dir que la gran majoria del pacte està complert.
Per altra banda, la defensa del pressupost va anar a càrrec del tinent d'alcaldia i d'Hisenda, Jordi Sitjà, que destacava la voluntat del govern i que expressaven tots els partits a l'oposició d'escoltar les propostes.
Els diferents grups ho han apuntat i també s'agraeix, doncs, que hi ha hagut unes converses, que aquestes converses han tingut una doble direcció amb propostes i després de, per part del govern de contestar aquestes propostes. Vull que quedi molt clar, perquè ho sàpiga, sé que els grups ho constaten així, però que ho sàpiga també l'opinió pública, que nosaltres no hem posat, i tampoc ho vam fer l'any passat, no hem posat cap condició prèvia a la intenció de vot dels altres grups per acceptar i incloure, com així hem fet, diferents propostes de cadascun al pressupost. Això val la pena que quedi clar, perquè vull dir, ha sigut així. Vull dir, nosaltres avui estem aquí debatent un pressupost, primer hem fet una sèrie de converses, nosaltres, com a grup municipal del govern, que som els que hem d'elaborar el pressupost, presentem aquests pressupostos amb modificacions i amb pronunciaments que tenen a veure amb demandes que ens han fet els diferents grups, i sense cap condició prèvia, i per tant, el que creia que es tenia que abstenir s'abstén, el que creia que tenia que votar en contra, vota en contra.
Per altra banda, ahir en el debat sobre el tema del pressupost de l'any 2019 de l'Ajuntament de Calella, també vam saber que l'endeutament de l'Ajuntament ha baixat fins a un 51,7% i que l'alcaldessa, i així ho recordava en el següent tall de veu, explicava que el 2011 era del 69,70% quan entraven al govern.
Quan vàrem accedir aquí al govern municipal, el nivell d'endeutament era el 69,21%. Ho repeteixo, 69,21%. I la crisi forta havia de venir. La llei d'estabilitat pressupostària havia de venir. D'acord? Saben vostès quin és el endeutament que tenim, malgrat que es van tancar totes les aixentes per part de les administracions? El 51,7%. és a dir, gairebé 18 punts.
Un pressupost, el del 2019, que començarà el govern actual i que haurà de resoldre el govern sortint de les pròximes eleccions del 26 de maig.
Doncs moltes gràcies, Toni. Fem una petita pausa per la publicitat i tornem.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella.cat.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans amb ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria us desitja bones festes de Nadal i un feliç any nou.
Àngel Badalló, administrador de finques col·legiat. La gestió amb la garantia de l'experiència. Carrer Jovara 292 de Calella, telèfon 93 769 17 44.
Assegurances Badalló us desitja bones festes de Nadal i feliç any nou.
Viu la màgia del Nadal amb el comerç de Calella i gaudeix d'un munt d'activitats al centre comercial i al mercat municipal per tota la família. Encesa de llums, animació infantil, música en directe, activitats en el mercat municipal, els sumaquilòmetres i moltes activitats més. No te les pots perdre. Jo em quedo a Calella. I tu? Moments de compres, moments de felicitat. Calella, comerç de proximitat. Viu la màgia del Nadal amb el comerç de Calella. Amb el suport de l'Ajuntament de Calella, de l'Associació de Comerciants i de la Diputació de Barcelona. Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats. Vine i descobreix la carta per aquest hivern de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda de Capàs per Xamfrà Diputació. Calella, obert cada dia des de les 6 de la tarda.
3w.radiocalella.cat facebook.com/radiocalella twitter@radiocalellatv.
Dos minuts per sobre de tres quarts de dues, l'Escola Pia celebrarà els seus 200 anys amb una festa per tots els calellencs i calellenques. També tenen previst fer activitats amb les altres escoles de la ciutat i també amb les entitats. Encara, però, no han volgut desvetllar-ne els detalls. Ho faran dijous al Consell Escolar Municipal. Serà l'any 2019 quan l'Escola Pia celebrarà aquests 200 anys a Calella. D'aquesta efemèride n'han parlat avui a la ciutat la directora del centre, Marisa Romero, la directora pedagògica d'infantil i primària, Anna Brunet, i la directora pedagògica de secundària i batxillerat, Mercè Pedemonte. Romero ha destacat que més dels 200 anys també commemoren els 145 anys de l'Estonac.
Jo penso que és important donar-li el significat que té, perquè Calella no s'explicaria sense l'Escola Pia. I penso que també hem de pensar en l'Escola Pia i penso que també hem de pensar en el Col·legi l'Estonac. Penso que són les dues coses, perquè tant l'educació dels nois com antigament l'educació de les nenes només s'explica amb aquestes dues institucions que van fer molt. Van ser 200 anys d'Escola Pia i 145 de l'Estonac a Calella.
Aquest dijous explicaran les activitats que tenen previstes al Consell Escolar Municipal, on volen també involucrar les entitats i a les altres escoles a celebrar plegats aquest aniversari.
La veritat és que l'any és el 2019, el 2019 és, són els 200 anys, i sí que ens agradaria que fos una festa participativa de la ciutat, no? Ens agradaria poder fer alguna activitat amb les altres escoles i també ens agradaria poder fer una festa gran per les persones de Calella, oberta a tothom. I això, no sé, ens imaginem alguna festa gran de cara a l'estiu, en el pati de l'escola.
Com una revetlla, no?
Com una revetlla, sí. Com una revetlla, però per tothom. Ens agradaria poder fer una festa així maca i al llarg de tot l'any anar fent activitats que vagin recordant aquests 200 anys.
Activitats de tot tipus, no?
Activitats de tot tipus, sí.
Durant aquests anys de l'escola hi ha hagut molts canvis. Actualment la metodologia estrella de l'escola Pia és el SUMEM, que són grups de treball on els nens treballen per projectes. També ha canviat la figura del professor, que deixa de fer classes teòriques per acompanyar els alumnes i guiar-los mentre ells mateixos busquen els continguts. Les tres directores han destacat també la importància de l'educació emocional.
Els mestres hem hagut de fer com, no un pas enrere, però sí al costat, no? De dir, ja no fem la classe magistral d'una hora, no? Donant nosaltres els continguts, sinó que els nens els van fent ells...
S'han d'espavilar, no?
Evidentment, amb tota la programació i amb tot el contingut que el poden trobar en el, doncs, a dins de l'ordinador, els Chromebooks que tenen, o un dossier o el que sigui, però tu el que fas és que els acompanyes. No? Ells ja tenen tota la informació i tu només vas fent una mica de guia, no? De dir, doncs mira, si aneu per aquí, doncs anireu millor, no? Si sorgeix algun conflicte en l'equip, que evidentment sorgeixen, perquè treballen en equip, té això, doncs per això estem nosaltres allà, no?
Les directores també s'han referit a les paraules del portaveu d'USTEC Estès, el sindicat majoritari de l'ensenyament, Ramon Font. El calellenc va afirmar que cobrar quotes per l'educació obligatòria és il·legal, unes declaracions que van suscitar polèmica entre les famílies i el claustre de professors de les dues escoles concertades de la ciutat, que són l'Escola Pia i també l'Escola Freta. Romero ha destacat que si haguessin comès alguna il·legalitat ja els haurien tancat al centre.
Jo penso que si realment estiguéssim fent alguna cosa il·legal ja no hi seríem. Nosaltres ens hem posat en contacte amb ensenyament, amb la persona que coordina les escoles concertades, i evidentment això és el que fem totes les escoles concertades. Les escoles concertades tenim el mateix funcionament. Per tant, és que és l'únic funcionament sostenible, no n'hi ha cap altre.
És a dir, entenc que si la gent deixés de pagar el rebut...
Les escoles concertades no ens podríem
sostenir. La Pia hauria de tancar la porta?
Evidentment.
Totes les escoles concertades, sí.
En relació al mural que l'Ajuntament té previst pintar a la façana del centre que dona a la carretera Nacional 2, la directora ha reiterat que va ser el consistori qui els hi va proposar i ells ho van acceptar. Tot i així, ha declarat que per ells no és una prioritat degut a la limitació del pressupost. Prefereixen invertir en els nens i nenes del centre.
Si tenim un pressupost limitat per invertir, perquè ho vaig dir en aquell moment i ho torno a repetir ara, les escoles concertades tenim un pressupost limitat i tenim la sort de que tenim famílies que confien en el projecte i que la veritat és que ens ajuden a acabar de poder sostenir l'escola, i és així de clar, nosaltres els diners que tenim els invertim en els nostres alumnes, i el mur mai serà una prioritat per l'Escola Pia. I és així. Per tant, està a la cua de la cua de la cua.
Però si us ho regalen, ole.
Si ens ho regalen, donem les gràcies i esperem que ens agradi molt a nosaltres i a tota la ciutat.
Les tres directores han posat a relleu la paritat en l'educació. Com a mostra, els tres càrrecs més importants de l'Escola Pia, precisament elles tres, són dones. Aquest matí s'ha presentat la segona edició de la Christmas Family Run, la cursa popular en la que s'anima a participar disfressat. Una de les disfresses que més es va poder veure a la passada edició va ser la de Pare Noel. El nostre company Aleix Duran ha seguit la presentació i ha pogut parlar amb una de les persones responsables de l'entitat que organitza la cursa, la Fundació Creu Groga. Escoltem la conversa.
Doncs tenim amb nosaltres a la Gemma Vera, coordinadora de projectes de la Fundació Creu Groga. Bon dia.
Bon dia.
Segona edició d'aquesta Christmas Family Run. Explica'ns una miqueta en què consistirà aquesta cursa.
Bé, la intenció de la cursa, doncs, al final, no, és generar, doncs, un ambient esportiu, no, maco, i especialment que es pugui compartir amb la família. De fet, gran part dels nostres nens del club estan convidats, no, també. Llavors tenim la cursa, no, tenim dues tipologies de cursa. Tenim una, doncs, més competitiva en el sentit de pel quilometratge, que són 5 quilòmetres, i per tant s'ha de fer corrent. I llavors tenim l'altra, que és d'un quilòmetre 200 metres, doncs, que és més familiar, pel sentit, doncs, que és més un tipus marxa, no? Doncs per fer-la caminant, per gaudir una estona, no, en companyia. Llavors sí que és cert, doncs, que a l'acabar la cursa, doncs, tenim diferents premis, sorpreses, farem un fi de festa, amb xocolatada, amb una festa de colors, no? La clàssica Holly Party, entre altres coses.
Se celebrarà el dia 23 de desembre a les 10 del matí. És només pel passeig?
No, fa un recorregut circular, però per tant el ser circular doncs sí que comença i acaba davant de la piscina municipal de Calella. Llavors el recorregut circular, ara no em preguntis bé per quins carrers passa, perquè no t'ho sabria dir, però bueno, a les 5 quilòmetres evidentment el cercle, no? Aquest recorregut allarga una mica més i l'altre doncs arriba per la meitat i ja fa el retorn. I exacte, fem el 23 de desembre i comença a les 10 del matí.
Sou una fundació molt jove i abans l'alcaldessa ha comentat que ja heu rebut un premi de la Diputació de Barcelona, oi?
Sí, és el premi Compte fins a 3, el vam recollir el passat mes de novembre, octubre, si no recordo malament, vaig anar-hi jo precisament a recollir-ho, i bueno, molt contents i molt sorpresos perquè bueno, es va presentar el projecte però el presenta sense cap mena finalitat, no? Llavors vam rebre el premi institucional perquè tota aquesta convocatòria reben premis a totes aquelles entitats esportives de l'àrea de Barcelona doncs, que tenen aquesta finalitat més social. Llavors tenen l'otorgament de premis institucionals, no? I un dels premis institucionals el vam rebre nosaltres i per tant molt, molt, molt contents i orgullosos també de la nostra tasca.
Per tant, el proper 23 de desembre a les 10 al Passeig Manuel Puigvert, la segona edició de la Christmas Family Run, que poden venir disfressats, eh? O han de venir disfressats?
No, poden venir, és opcional, no? Però sempre diem que per la data que és, no? Doncs que xulo, no? I que venir disfressat i a part de passar una bona estona, no? Doncs la disfressa com a tal de Nadal. Però hi haurà premis, és a dir, hi haurà un premi per a aquells que vinguin millor disfressats, però evidentment no és obligatori. I també com a detall les inscripcions, si no es poden fer online, perquè encara no sabem què farem aquell dia, perquè no tenim clar si anar-hi o no, es poden fer el mateix dia, entre les 8 i les 9 i quart. Vale? Veniu allà i feu la inscripció i us dona el dorsal, que de fet heu de venir una mica abans per recollir el dorsal i ja està.
Quin preu tenen les inscripcions?
Tenim en funció del tipus de cursa que facis. Tenim la cursa, el cost individual, que són 5 euros. Llavors tenim el preu familiar, que són 15, per 3 membres o més familiars. I llavors, si volem fer la de 5 quilòmetres, són 10 euros.
Doncs Gemma Vera, coordinadora de projectes de la Fundació Creu Grega, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Net i Polit us ofereix el temps.
Hora de conèixer la previsió meteorològica amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Seguim endavant amb una setmana que ve marcada per canvis en el temps a partir de demà a la tarda aquí al Maresme. De moment, avui s'espera una situació tranquil·la. Aquesta passada nit han baixat les temperatures mínimes fins a fregar els 2 graus cap a zones de l'interior de la comarca, cap a Tordera concretament. La zona, per tant, habitualment més freda també d'aquí de la comarca, però valors de 3-4 graus sovintegen en molts punts de l'interior de la comarca. A prop de la costa tenim valors entre els 6 i els 7 graus. Temperatures més aviat normals per les dates avui, però les temperatures màximes seran un pèl més altes que ahir. Ahir van quedar al voltant dels 14-15 graus, avui poden arribar als 16. Pel que fa als vents, continuaran fluixos i l'estat del cel, doncs, com aquests últims dies, presència de núvols alts, tarellines de núvols alts, estones núvols mitjans que poden mig tapar una miqueta el cel, però res de precipitacions. De cara a demà, durant el matí predominarà l'ambient assolellat, amb algun núvol poc important. A partir del migdia veurem com apareixeran nuvolades. De fet, passarà una línia frontal pel Pirineu que farà, que porta al seu darrere, un petit embussament d'aire fred que passarà molt ràpidament, amb molta celeritat. Però quan això passi, demà, entre primeres hores de la tarda i fins al vespre, s'esperen xàfecs, localment es descarta alguna petita tempesta, fins i tot aquí a la comarca, que podria anar acompanyada amb calamarsa, i és que les temperatures demà, un cop passi aquesta línia de precipitacions, baixaran novament de forma clara, amb unes màximes que demà més o menys seran com les d'avui. Pel que fa als vents, demà fluixos, variables al llarg del dia, la situació marítima estarà dominada pel marejol a tota la costa maresmenca. Demà passat, dijous, els mapes no s'acaben de posar d'acord, però tot apunta que tindrem l'arribada d'una altra pertorbació. En aquest cas, dijous a la tarda podríem tenir vents de llevant o gregal, vents humits, també bastant freds, i això farà que tinguem un matí en el qual encara aguantarà amb algun ruixat molt esporàdic, molt poca cosa, però durant la tarda i fins a primeres hores de la nit sembla que les precipitacions podran afectar a qualsevol punt de la comarca en forma de pluja continuada localment amb algun xàfec d'intensitat moderada. Les temperatures dijous, no cal dir-ho, clarament més baixes i la nit de dijous a divendres encara baixaran una miqueta més.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
Nosaltres ho deixem aquí ara, les notícies en xarxa, i tornem com sempre demà a 2:15.